Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia i benvinguts a Església d'Urgell. Ens plau de retrobar-los una setmana més. Avui hem preparat per a vostès una entrevista amb mossèn Melcior Querol, delegat diocesà d'Ecumenisme. Volem que ens expliqui quina és la realitat d'aquesta delegació, precisament ara que estem celebrant la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Potser és un tema del que no es parla molt a l'Església, però, sens dubte, interessant i interpel·lador per a tots els cristians. També, com cada setmana, els tenim preparada una conversa amb un creient de la nostra Església diocesana perquè els vulgui aportar el seu testimoni de fe. Els recordem que som a l'any de la fe i a la cadena Estel ens volem fer ressò d'aquesta manera especial com és la d'oferir-los l'experiència de fe que ha viscut i viu el nostre convidat. Avui ens acompanya en Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. La glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric clourà, com sempre, aquest espai dedicat a l'Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Els parla Maria Marín. Comencem!
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
El proppassat divendres, dia 18, iniciarem a l'Església la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que enguany té per lema «Què espera de nosaltres el Senyor?», citant el profeta Miquees. D'aquest esdeveniment, i també de l'ecumenisme, voldríem parlar amb mossèn Melcior Querol, delegat d'ecumenisme de la nostra diòcesi, a qui saludem. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres i apropar-nos a aquesta realitat que a vegades no acaba de ser ben coneguda o no acaba de ser o d'estar a l'abast de molta gent que no sap ben bé de què va. Per això que nosaltres, si li sembla a vostè bé, podríem començar a demanar-li per conèixer de prop quina és la realitat de l'ecumenisme a la nostra diòcesi.
La realitat de l'ecumenisme a la nostra diòcesi. Mira, potser subratllar els llocs més importants en els quals hi ha comunitats creients, cristianes, que són d'altres ritus o bé que estan doncs, en el món doncs, de la reforma protestant, aviam. Subratllar potser Guissona i Andorra. A Guissona hi tenim allà un grup notable d'ucraïnesos i de romanesos. Els ucraïnesos pràcticament són de confessió greco-catòlica de ritus vicentí. Tenen allà un sacerdot que és casat amb tres filles ja grans i que viu a la pròpia rectoria de Guissona. Aleshores, ells cada diumenge tenen l'Eucaristia i comparteixen també el temple parroquial i els locals de la parròquia. I s'apleguen a l'entorn de 80-100 persones els diumenges i guanyant una solemnitat important com és Nadal o Pasqua poden ser més de 300. Llavors, a part dels ucraïnesos, hi ha els romanesos, que bàsicament són de confessió ortodoxa catòlica. Tenen també un sacerdot casat. Aquest sacerdot viu a Solsona i es desplaça cada diumenge a Guissona. I també ells comparteixen l'església parroquial. I aquests s'apleguen cada diumenge un grup de 50 o 60 persones i en festes ocasionals doncs, també són molts més. Després hi ha una celebració eucarística greco-catòlica i ortodoxa-catòlica l'any passat van tenir la visita del seu bisbe. Després hi ha l'Església Evangelista, que tenen el seu local propi, i són dues comunitats que hi anen allà. En fi, hi ha una realitat plural, però que estan en molt bona relació doncs, amb el rector i amb la parròquia de Guissona. I després l'altre lloc principal és Andorra.
Sí.
Allà hi tenim una comunitat important de l'Església Anglicana,
sí,
que ells celebren les seves funcions a l'Església de Santa Maria del Faner, Andorra la Vella, cada diumenge al matí. Després hi ha els adventistes, que també es reuneixen a la casa de l'Església cada 15 dies per estudiar la Bíblia i el seu culte litúrgic. Hi ha també els ortodoxes russos, que s'ha començat recentment una col·laboració a la parròquia de Sant Julià. Potser es reuneixen allà 3 o 4 vegades l'any. I després, ocasionalment, com és ara l'octavari de pregària doncs, per la unitat dels cristians, aleshores tenen una pregària ecumènica a l'Església Arxiprestal. És a dir, que hi ha també una realitat plural a Andorra, i en altres llocs doncs, les comunitats són menors en aquest sentit, com és la Seu. En allà hi ha un grup ecumènic que fan reunions mensualment i que també s'apleguen ara del 18 al 25 per fer una pregària. Vull dir que aquests són els llocs principals que tenim en el nostre bisbat.
Vostè sap si entre ells, és a dir, entre els no catòlics i els catòlics, al llarg de l'any, no només aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians, sinó durant l'any hi ha algun intercanvi de pregàries tant en Andorra com d'ella o a Guissona, o més aviat és que cada grup es respecta les seves activitats, les seves pregàries, les seves reunions... O coincideixen, s'avenen bé, no hi ha discussions? O...
No, o sigui, tota la referència que tinc jo és que s'avenen molt bé, que hi ha molt bona relació, que hi ha molt bona relació, i que potser en els llocs, en aquestes poblacions en què hi ha persones que són d'altra confessió, aleshores hi ha més sensibilitat doncs, per la unitat. Ara bé, el que també jo noto, que quan abans també parlaves de que potser hi havia poca consciència,
sí.
Clar, la pròpia consciència comença dintre de la pròpia Església Catòlica, no? Perquè potser venim d'un passat on s'ha relacionat molt doncs, la relació personal amb Déu i la importància de que jo em salvi, però, sí. Clar, hi ha un aspecte molt important, és que estiguem units entre nosaltres i amb el bisbe.
Clar.
A l'entorn del bisbe, com a comunitat i com a església local. És a dir, que potser la falta de consciència neix o comença a dir aviam, quins gestos doncs, d'unitat i de comunió faig jo amb la meva pròpia parròquia, perquè, clar, vull dir, per molts, per exemple, el bisbe és el superior dels capellans. Però, clar, veure el bisbe, doncs, en realitat, com a figura de cap i pastor de l'església local i que és el qui ens aglutina en la unitat,
sí.
Aleshores, esclar, la falta de consciència comença dintre, potser, de la pròpia comunitat cristiana o catòlica.
Sí, sí. I, mossèn Melcior, arran de què parlem a l'Església Universal d'ecumenisme?
Aviam, aquí potser hauríem d'agafar el fil... I començant per la pròpia vida de Jesús, ell, en el darrer sopar, prega que tot sigui nu perquè el món cregui. I demana que la unitat que hi ha amb el Pare, el Fill i l'Esperit Sant sigui en els 12 i sigui en els que creuen per la seva paraula. És a dir, que la unitat és columna fonamental de l'Església de tots els seguidors de Jesús. Aplegar-nos tots a l'entorn de Jesús, en una única Església. I, clar, aquesta realitat, al llarg dels segles, ens hem anat dividint. Quan hi va haver ja la divisió de l'Imperi Romà, aleshores tot el món de Constantinople va anar quedant separat del món de Roma. En el món de Constantinople van anar seguint amb un ritual ben diferent i fins a arribar al 1054, on es va produir un trencament entre l'Església ortodoxa i la catòlica.
Orient i Occident, bàsicament.
Orient i Occident, sí, Orient i Occident. que neix ja del divisor de l'imperi romà.
Però és que a les nostres parròquies, per dir el que tenim més a prop, i també en altres llocs d'església, sembla com que hi ha poc interès o, diguem-ne, poca sensibilitat pel tema ecumènic, o vostè creu que no, que està cada vegada en més augment?
Clar, jo el que observo és que el que està en crisi és el fet religiós. El fet religiós, perquè, clar, vull dir, el fet fet religiós no és quelcom que pertany només al camp espiritual i la vida va per una altra banda. Vull dir, la nostra fe abarca tota la nostra pròpia vida. Aleshores, esclar, un creure en Jesús que abraci tota la teva vida i, per tant, tu t'agafis en sèrio què vol dir ser creient i responguis amb això, clar, aleshores, com més consciència tens de què vol dir creure en Jesús, més consciència tens d'unitat. Uh-huh. Però, clar, vull dir, si la teva fe, vull dir, és minsa, clar, vull dir, la relació amb el món ortodox o de la reforma protestant, evidentment, et queda molt lluny, i més amb un bisbat, doncs, on predominen els pobles petits i on tot el tema aquest ecumènic,
clar,
el tenim centrat en dos o tres punts.
Sí, i també és poc conegut, la veritat.
És poc conegut, sí.
Sí, sí. Molt bé, doncs, mossèn Melcior, si li sembla, ho podríem deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació, donant a conèixer la realitat senzilla, però tal vegada pobre, en quant a nombre, però bonica i en ritme de creixement, hem entès, ens ha semblat entendre. Doncs, deia gràcies i, sobretot, també desitgem que aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians sigui ben fructuosa per l'Església de Jesucrist.
Sí, perquè, evidentment, només per acabar, subratllar el canvi que hi ha hagut amb el concili, que abans també la posició era que la unitat tenia de consistir en que els dissidents retornessin a l'Església Catòlica com a única i veritable, i ara hi ha una actitud de recerca i tenim nosaltres de trobar-ho.
Sí, sí. Doncs que continuï i que hi hagi molts fruits.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies de nou, una abraçada.
Gràcies.
Adéu, adéu. Adéu.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Una altra setmana d'Església d'Urgell i, de nou, el desig de regalar-los el testimoni de fe d'una persona de la nostra diòcesi. Avui, en concret, ens l'oferirà en Josep Casanova, que és pare de família i director voluntari de Càritas d'Urgell. Aquí saludem. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres i per haver acceptat de donar-nos el seu testimoni de fe, que no és poc.
Bueno, gràcies a vosaltres per la invitació a participar.
Clar, Josep, vostè, pare de família, immers laboralment en el món d'economia real i de ple a Càritas diocesana. Com definiria la fe? Des d'aquí o des de la seva experiència?
Bé, una pregunta no gens fàcil, no? Perquè la fe ens l'anem construint, ens l'anem ratificant i l'anem fent créixer. Però bé, jo definiria la fe com una resposta a nivell personal a una crida que no saps d'on ve, que saps que ve de l'esperit, però que algú et diu o et fa preguntar-te molts dies què vols de mi. O sigui, quan t'aixeques i penses què vols de mi, perquè alguna cosa sents, no?
Adreçat a Déu o adreçat a aquesta cosa que no sap?
No, com Déu et crida.
Déu crida, sí, sí.
I tu necessites dir-li què vols de mi, què tinc que fer. La fe, hi ha moltes fes. La meva, clar, ve teixida una mica i marcada, pues, per la transmissió familiar. O sigui, a la vida hi ha gent que t'ajuden a creure. També hi ha gent que no t'ajuden a creure, no? Però sempre hi ha alguna cosa que necessites que il·lumini. Jo la fe forma part de que aquest esperit que m'il·lumini o necessito que il·lumini el camí, la vida, l'experiència, les dificultats, les decepcions, les quantitats de coses que tot ser humà ens trobem a la vida, no? Uh-huh. Però, bueno, parlar de fe, jo em sentiria molt identificat quan parlo de la meva fe amb el poble de Yahvé, a la Bíblia, aquell poble alhora infidel, alhora fidel, un desastre de poble, pues la meva fe potser és una mica un desastre. Però contínuament, malgrat que t'atances o t'allunyes, contínuament tornes a sentir la crida d'algú que et diu, segueix-me.
Josep, li sembla que fem una mica d'incidència en el tema aquest de que vostè viu immers en l'economia real pel seu treball i també coneix, com poca gent, el nostre bisbat, segurament la Càritas Diocesana, de la qual vostè n'és director voluntari. Parlem de la fe des d'aquestes òptiques, des d'aquestes vivències, en definitiva.
No, sí, molt bé. En aquest món tan complex i, diríem, tan desorientat, i la meva fe, que tampoc és una cosa, perquè a vegades hi ha gent que diu que per què serveix creure, no? I jo també penso el mateix, a vegades dic per què serveix. Però sí que és cert que la vida, la fe t'il·lumina i t'ajuda. I jo ho dic per experiència personal. I amb el cas de Càritas, a veure, molta gent a vegades m'ha preguntat per què estàs a Càritas, doncs els dic perquè m'ajuda a creure. Em costa creure sense que hi hagi una praxis d'alguna cosa concreta. I llavors pues, van una mica aparellat. Estic a Càritas perquè m'ajuda a creure i a refermar-me amb la meva fe, en la meva petita fe, diria jo. I en el món aquest de la vida laboral, de la vida social, de la vida de la ciutadania, pues, que normalment de Déu no ens volen sentir, o no es gosa parlar-ne, no? Més, jo diria que no es gosa, perquè en certa manera Déu ha passat a ser aquest desconegut en el nostre món, no? Jo crec que la fe ens il·lumina, ens ajuda, o ens hauria d'ajudar. Però jo, personalment, m'ha ajudat en aquest món, que és molt complicat, no? Però, bueno, quan medites i reflexiones l'Evangeli, descobreixes l'actual i vigent,
sí,
la màgia, sí, i és l'esperit, en el fons, que hi ha al darrere tot això.
Josep, recorda haver viscut moments durs en qualsevol dels àmbits de la seva vida que vostè vulgui incidir? Caminant per la fe, amb la fe...
Sí, clar que sí.
Per exemple, ens en pot explicar algun que, bueno, recordi així en detall?
Jo el que m'ha fet molt mal en alguns moments de la vida és alguns testimonis de sacerdots. Per què? Pues, bueno, que també t'ajuda a depurar la teva fe, eh?
Sí,
perquè,
sí, sí,
claro, la fe de la primera comunió, la fe després de... quan ets jove, que tens un munt de qüestionaments i interrogants, la fe que després vas, diríem, modulant i, bueno, i canviant, doncs crec que el més dur ha estat el testimoni d'un sacerdot. Ja ho deies a Sant Pau en una de les seves cartes, deia, per culpa nostra molts han deixat de creure. O sigui, que els primers temps de l'Església ja passava això, eh? No és motiu d'escàndol. Però després això també t'ajuda. T'ajuda perquè, clar, quan a vegades sent que hi ha gent que et diu jo amb els capellans no hi crec, jo els dic, jo tampoc. I llavors et diuen, jo crec amb les persones, amb totes. I llavors la gent es queda una mica, diu, bueno, però si tu no creus els capellans, com s'entén això, no? Dic, no, és que jo no tinc fe pels capellans. I és cert, també, és a dir una altra cosa, a la meva vida m'ha ajudat a creure testimonis de persones, familiars propers, m'han ajudat molt. Això és ben cert, també.
També algun capellà, algun...
Home, jo sóc d'una família que, que hi ha molts religiosos. Jo tinc dos tios salesians i altra família també religiosa. I, bueno, i la meva mare la considero pues, una gran creient, a la seva manera, al seu estil. Quan érem joves, a vegades marxàvem interns o voltar aquests mons a trobar, perquè als 19 anys ja vaig començar a treballar a Terrassa, a Solet. Sempre ens deia marxar, sobretot, no perdeu la fe. I això se m'ha quedat al subconscient.
I com es viu la fe, Josep, en els moments que estem vivint una economia amb uns tocs de dificultat, de pànic, fins i tot en moltes famílies. Com creu que la fe, perquè clar, també pot ser una llum, des de com vostè la viu pel treball que té, a com l'hem de viure els que estem patint, i segurament també vostè, estem patint aquesta realitat tan convulsa, econòmicament parlant.
Aquesta realitat crec que ens té que ajudar a repensar i tornar una mica a incorporar a la nostra societat el que se'n diu la partícula espiritual. L'hem deixat de banda, no? Ara sembla que parlar de Déu, de parlar de l'Evangeli, és com si fossis un extraterrestre. I jo crec que això ajuda a tornar, i a mi em consta que persones davant dificultats pues, han tornat a resar, que feia anys que no resaven, no? Però aquí jo crec que rau la nostra força i la nostra certesa com a creients que el mal no tindrà mai l'última paraula, ni en l'Església ni en la història, i això ho hem de tindre molt present. Ho tenim escrit, que els vostres cors s'asserenin i no temim. I a vegades ens n'oblidem. Nosaltres hem d'incorporar els que ens diguem creients i volem ser creients, hem d'incorporar en la dificultat actual pues, optimisme i esperança. És quan podem tornar a donar llum al nostre món. I jo reto l'Església, quan parlo a l'Església, vull dir la jerarquia, reto de que és el moment d'il·luminar. És el moment de la misericòrdia i és el moment de la compassió. I nosaltres hem d'estar, bueno, lo que es pot, diríem, traure de l'Evangeli, oberts, propers a tots els homes i totes les dones del nostre món present. Sempre he sentit a dir que l'Esperit de Déu, estem a l'Església, vol actuar en el món que estem, i el món que estem és el millor món, perquè és aquest el que estem, no? Ens agradaran o no ens agradaran moltes coses. Somiarem o pensarem o tindrem nostàlgia. Això no serveix. Hem de mirar endavant i, sobretot, demanar a l'Esperit que ens incrementi la nostra fe, si tinguéssim més fe.
Doncs unes paraules ben boniques, Josep, per acabar aquesta entrevista, que ha estat el seu testimoni de fe. Ens ha agradat molt. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ja hem arribat al final del nostre programa. Gràcies per haver-nos acompanyat. Recordin que, si ho desitja, tenen amb nosaltres aquesta cita radiofònica la setmana vinent. Ara, com els havíem anunciat, els deixem amb la glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric. Adéu-siau.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
L'esperança del món és la família. Benvolguts, és ben constatable que les famílies aguanten el teixit social en aquests moments de crisi tan brutal. Pares, avis, jubilats que donen estabilitat, ingressos una mica més fixos i sobretot recolzament i suport en moments de defallença, quan sembla que el futur es torna fosc i que potser no tindrem grans oportunitats de remuntar molt. És llavors, i en moments de malalties greus, de suport per baixes de salut, etc., que retrobem el valor de la família, de la nostra particular família, que potser no és la millor del món, ni la millor de totes, però és la llar on som i serem estimats, on som acceptats sense condicions, perquè som nosaltres. I perquè l'amor tot ho pot i tot ho vens. La família, doncs, és el lloc natural de l'amor, entre esposos, entre els avis, pares i fills, entre cosins, entre la gent que s'estima o la gent que ha fet la vida amb tu, i també la que ajuda els més febles. Per més que avui sigui tan distinta i que algunes coses no ens agradin de les noves famílies, potser, podrem tornar a valorar-la i hem de tornar a retrobar-la. Novament m'han constatat en les passades festes de Nadal, Any Nou i Epifania. Quina sort, no?, tenir una família, i com enyorem els qui ja han traspassat a la vida eterna. Quin goig poder estar junts i fer la vida units, per més que hi hagi alguna situació que reclama reconciliació i tornar a començar. Redescobrim la família, per tant, en aquests dies més i més, com el santuari de la vida i de l'amor, i podem donar gràcies a Déu per les persones concretes de les nostres famílies. La família té un protagonisme especial en l'anunci de la fe i de la persona de Crist, com de fet el va tenir la Sagrada Família de Natzaret, de Jesús, Maria i Josep. Fer de cada llar un Natzaret, difonia el nostre sant Josep Manyanet, fill de Tremp, un gran ideal de virtut i de comunió en l'amor. Crec que caldria ressaltar encara més el valor actual de la família de cara a la formació de la persona, una formació integral en tots els camps, sense oblidar l'ensenyament dels valors ètics i de la religiositat fonda. Igualment, és molt important per la transmissió de la fe a les noves generacions, perquè només uns pares i unes mares, uns padrins que s'estimen i que viuen la fe, poden donar a entendre, més enllà de teories, el valor que té a la vida tenir fe en Déu i caminar acompanyat pel sentit de l'existència, sabent que no acaba en el buit, sinó en la plenitud feliç i l'eternitat que és Déu. I encara, en tercer lloc, el compromís en l'anunci de Crist a tots els qui ens envolten. És per tot això que la família està cridada a tenir un paper molt rellevant en la nova evangelització, tan reclamada pel Sant Pare i que tots ens estem plantejant en aquests moments. Per tal que les famílies siguin actives i actores de la nova evangelització, calen compromisos concrets per sembrar llavors del regne de Déu. Aquests compromisos podrien ser, i jo us en enumero uns quants, una major comunicació a la família i, per tant, per exemple, menjar més junts, pares i fills, almenys un dia entre setmana, sempre per dialogar més. Comunicació. En segon lloc, resar junts alguna oració o llegir l'Evangeli del diumenge abans i comentar-lo i de manera que cadascú hi pugui dir la seva, des dels petits fins als més grans. Així mateix, tenir algun racó de la nostra casa en major silenci, amb una imatge religiosa devota. No deixem de tenir alguna imatge religiosa a les nostres cases. I certament, també el que cal, perquè és essencial i que ens fa créixer en la fe i en les ganes de transmetre-la, com és participar en la missa dominical, encara que no pogués ser per part de tots junts, el mateix de missa, el mateix horari, però sí que sapiguem que hi estem anant, que formem part d'aquesta família gran, que és la família dels fills de Déu, que és l'Església. I encara cuidar tot allò que signifiqui manifestar públicament i amb naturalitat la nostra fe cristiana, que sigui conegut per part dels nostres parents i veïns, que realment sí, som catòlics, i que, ja que ens estimen i ens valoren, que també estimin, valorin i respectin que siguem cristians, ja que ells, d'alguna manera, també se n'acabaran beneficiant. Benvolguts, per què no en parlem amb els de casa i ens proposem alguns d'aquests compromisos concrets? Que aquest any de la fe ajudi totes les famílies de cara a assumir en la seva vida amb urgència el que som, evangelitzadors, portadors de bona notícia. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel.